Doncs mira, avui és el Dia Mundial dels Animals. El 4 d'octubre se celebra el Dia Mundial dels Animals, que és una data que va estar promoguda per l'Organització Mundial de Protecció dels Animals amb l'objectiu de frenar la extinció de moltes espècies. El Dia Mundial dels Animals es va celebrar per primera vegada a Berlín, a Alemanya, l'any 1925. I per què se celebra el Dia Mundial dels Animals? Doncs perquè avui coincideix amb el sant dels animals, Sant Francesc d'Assís, que mentre ell va viure va considerar que tots els éssers que estem a la Terra som criatures de Déu. Per tant, avui Sant Francesc d'Assís, avui també el Dia Mundial dels Animals. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs sap que transitem ja per la meitat de la setmana, almenys si tu mires de dilluns a divendres, dimecres 4 d'octubre del 2023, hores d'ara, fregant ja els 24 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 18,1 graus. 18,1 graus de mínima. La primera desena, o sigui, de l'1 al 10 d'octubre, la temperatura màxima, la mitjana de les màximes d'aquests 10 primers dies, des de que tenim dades, se situa als 25,5 graus. Ahir, 28 de màxima, perquè vegis. Estem 2 graus i mig per sobre de la mitjana. I la mitjana de les mínimes, els 10 primers dies d'octubre, des de que recopilen dades, és de 11,4 graus. Aquesta nit, 18,1 de mínima. Aquestes són les temperatures que ens està tocant viure des de, sobretot des del passat cap de setmana, la setmana passada, però el cap de setmana com a data màxima temperatura, aquesta ja ens havien avisat que seria sensiblement inferior, però per sobre de la mitjana. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, li preguntem al Said, escolta, i avui quin temps ens farà? I demà? Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui dimecres a la província de Lleida, temperatures en lleuger descens, això sí, encara seguirem amb valors elevats per a l'època de l'any, 30 graus de màxima a Lleida, Ciutat, Balaguer i Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. Respecte al cel, en general, poc ennuvolat o clar amb intervals de núvols alts, i també nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu sense descartar algun xàfec aïllat. A més, vent fluix variable tendint a predominar la component sud. Per demà dijous, temperatures en general en lleuger ascens, arribarem, per exemple, als 32 de màxima a Balaguer o 31 graus a Lleida i Tàrrega. Respecte al cel, pocs canvis, cel poc ennuvolat, intervals de nuvolositat d'evolució al Pirineu també al llarg de la tarda sense descartar algun xàfec puntual. A més, vent fluix variable predominant també la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Et recordo que tenim un número de WhatsApp on pots enviar missatges de veu o de text, de protesta, de reivindicació, de que necessites parlar, del que tu creguis, del que tu necessitis. 664-526-180, 664-526-180, jo què sé, del que tu creguis. La setmana passada rebíem un missatge d'una oient que es queixava del temps de semàfor en verd de peatons d'un carrer de Lleida. Doncs el que tu necessitis, 664-526-180. És veritat, que n'hi ha algun que has d'estar allí just quan es posa verd i no et pots entretenir per res, que si no, no arribes a l'altre costat. Vinga, què està passant? Doncs que seguim parlant de l'aigua, de la sequera i de si plou i de quines restriccions hi haurà ja la temporada vinent. Estem a l'octubre, però ja mirem amb recel la temporada vinent, perquè, i si no plou aquesta tarda o a la primavera, doncs ja sabem el que ens espera. De fet, la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell ha posat sobre paper el que va explicar la setmana passada, de fer un repartiment de manera proporcional i equitatiu de la reserva d'aigua per regar de cara a la campanya de l'any que ve, la del 2024. com que ja hem vist que si plogués el que ha de ploure, o sigui, la mitjana, ja, home, no diré que no ens serviria, però no arribaríem als nivells que hauríem d'estar. Doncs si mirem les estadístiques i veiem que anem tan per sota de la mitjana, doncs ens podem començar a temer que sí, que començarem la campanya de l'any vinent amb poques reserves d'aigua. I per tant, la Comunitat General de Regants el que fa és, escolta, anem a avançar-nos una mica i anem a decidir ja com regarem i com ho repartirem. Així almenys la gent que ha de rebre l'aigua ho sap amb temps. No trobo malament, la veritat. Una mica de previsió, benvinguda sigui. Pel que fa al territori, també t'informàvem des de la primera setmana de setembre, fa un mes, que la línia de molta alta tensió que ha d'anar des de la Luenga a la província d'Osca fins a Isona, creuant la província de Lleida, s'havia aprovat des del Ministeri corresponent al Govern Central sense tenir en compte el que pensava la Generalitat de Catalunya, ni tenia en compte un informe que faltava que havia de desenvolupar la Generalitat de Catalunya. Doncs bé, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha dit que el govern està treballant en un recurs contra l'autorització del govern espanyol a aquesta línia de molt alta tensió entre la Luenga i Isona.
Nosaltres emprendrem totes les mesures legals i administratives que estiguin al nostre abast. Hem començat ja i estem elaborant un recurs contra l'autorització i la dia d'aquesta línia d'Isona aprovada pel Ministeri. El que volen fer, entenem nosaltres, és colar el seu model per la porta del darrere. El nostre model, com vostè ha dit, és proper, participatiu, amb el territori a favor. Ells ho fan al revés. I nosaltres podrem totes les mesures que estiguin al nostre abast per impedir-ho.
Déu-n'hi-do, veurem com acaba tot plegat, però clar, hi ha el permís per fer-ho, ara hi ha el recurs, i ara entrem amb el que sembla que tinguem, costum ja en aquest país, judicialitzar-ho tot. La justícia, a més, ja està col·lapsada, ja ho estava, però és que clar, ara cada decisió, escolta, no, que tenim el dret de fer-ho, però tot està judicialitzat. I per tant, això vol dir que tot està empantanegat. O sigui, està aturat. Aturat perquè, clar, hi ha un recurs i quan surti una sentència doncs es pot tornar a recórrer, etcètera, etcètera. Per tant, sense a favor o en contra, però darrerament ens estem acostumant a prendre les decisions d'aquesta manera que no són fluides i no ajuden a que les coses vagin canviant o que ho facin amb previsió, que és el que hauria de passar. A la ciutat de Lleida, la Paeria diu que finalment es personarà pel cas d'abusos a l'aula de teatre si s'admet a tràmit la denúncia de la Fiscalia. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, diu que és lògic que el consistori es personi com a part, però sempre i quan s'admeti a tràmit aquesta denúncia de la Fiscalia, que, com t'explicava ahir, ja s'ha presentat i s'ha pogut presentar perquè ara han sortit nous casos que estan dins del que seria la finestra de temps en el que no es considera prescrit. Hi hauria involucrat un director i dos exdirectores de l'aula, un exdirector i dos exdirectores de l'aula, perquè cap de les tres persones ho són, hores d'ara, i així està la història. Ens falta un minut per arribar a 12:15. La notícia econòmica del dia avui ve en forma d'estalvi. I és que Mollerussa vol canviar a LED 3.000 punts de llum per estalviar-se 250.000 euros anuals d'electricitat. La despesa corrent en energia suposa un 12% del pressupost municipal i el pla es vol incloure ja als comptes del 2024.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
En uns segons està aquí amb nosaltres Cosme García, ja saps que amb ell coneixem persones i abans d'arribar a la una parlarem de llibres amb la Anabel Ramos des de l'espai a Llibrerat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Thank you. Cope Lleida.
Ja saps que hi ha un espai cada setmana en el que, bé, tenim uns quants, però n'hi ha un molt concret en el que coneixem persones i ho fem d'una manera molt cosmopolita. Per què? Doncs perquè hi ha darrere el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Pues sí, efectivament, del món social, cultural, econòmic i polític, i van passant de tot tipus.
O sigui, tots els mons.
Bueno, home, de l'altre món... De
l'altre món és difícil.
De moment encara no ho he aconseguit. Estoy en ello. Però bueno...
Aquí parlem avui.
Què tal la festa major per tu?
Jo la vaig viure poc, perquè és que a més va fer molta calor. És que ens queixem per tot també la gent. Si fa massa calor, perquè fa massa calor. Si hagués plogut, perquè hagués plogut. Però no la vaig viure tant com voldria, però mira, la gent s'ho va passar bé.
Jo la vaig viure molt de prop, des de l'inici, des del pregó, fins a la cloenda, amb els focs artificials, que sabia que era de la zona d'espectacles, que són molt lents al principi, i amb molta llum i molt color al final. Pues mira, porto per tots els ciutadans de Lleida i comarques a la persona que va fer de pregonera de la nostra festa de la tardor. Sempre passen per aquí els pregoners, siguin del maig o del setembre. Jo tinc que dir abans de començar que el pregó de Nadal és el pregó de Nadal, han de parlar de Nadal. El pregó de maig és molt protocolari, i el pregó de la tardor és més desenfadat, és més, jo diria, més cachondo, per dir-ho d'alguna manera, no? Per això, aquest any també han dit, bueno, doncs busquem una pregonera, han tingut, doncs jo vull recordar al director de banda, al director d'orquestra, en aquest cas, que és el Pere Pardo, han tingut al Posto, han tingut a molta gent, no? Llavors, doncs aquest any han dit amb una dona que és mediàtica, una dona que bueno, és d'aquestes influencers i que és lleidatana, i que només té 36 anys, i que es dedica a la televisió, és presentadora, a més, jo diria que és comunicadora, i també, com no, apareix moltíssim a programes de televisió. Ha estat a totes, a la Televisió Espanyola, a TV3, a 8TV, i avui parlo d'Ares Teixidor. Ares Teixidor, benvinguda i bon migdia.
Hola, què tal? Com esteu? Bon migdia.
Bueno, vas tornar a casa?
Sí, sempre és un gust tornar a casa. De fet, ho faig sovint, i aquest cop va ser tot un orgull, un plaer ser pregonera de les festes. I tot i que estava molt, molt nerviosa, va ser un dia que no oblidaré mai, sin dubte.
Quan te van comunicar que havies de fer de pregonera de les festes? Amb molt de temps o amb poc?
Doncs no ho recordo, perquè hi ha hagut tanta creuada de mails i de coses que m'han anat demanant i de més. Però, bueno, no ho sé, pot ser un parell de mesos o menys, no ho sé.
On vas néixer tu, de Lleida?
Jo vaig néixer a Lleida, a l'Arnau.
Sí, però en quin carrer? En quin carrer estàveu vivint, amb els teus pares?
Els meus pares, a dia d'avui, viuen allà als instituts Sant Ignasi, allà al Màrius, el Joan i el Gili.
Sí.
Però abans vivíem al carrer Unió.
Ah, bueno, apropet de la ràdio. I quant te dona tu per això? Comences primer amb ràdio, comences amb teatre, en què comences?
Sí, jo de fet començo a la desapareguda com ràdio. Els dissabtes fèiem un programa infantil a Lleida, que es deia El Núvol, i jo tan sols tenia uns anys, crec, o menys, potser és la primera vegada que em poso davant d'un micròfon, i va començar, doncs, allò que fas per divertir-te, no entenia molt bé com anava la cosa ni la professió, evidentment, però li vaig agafar carinyo i fins ara.
Tenim moltíssima gent de Lleida que està a les diferents televisions. En Xavi del Tei, que ha estat en aquesta casa, en Sique Rodríguez, director de la cadena SER d'informatius esportius, l'Artur Peguera, director dels programes esportius a TV3, i en tenim molts, diria molts, de persones, no? Suposo que això de ser de Lleida, a tu te va suposar algun trauma davant de la gent, per allò de dir, ei, que malament parles, perquè això ha passat, abans passava, a tu t'ha passat o no?
Una de les temporades que vaig estar presentant un programa a TV3, sí que em vaig trobar, no era un problema, però sí que el tema del lingüiste allà m'ha feien repetir moltes vegades massa paraules o massa expressions que jo considerava que sent lleidatanes no tenien per què. I si hi ha alguna temporada o algun moment professional que recordo, en aquest cas a TV3, el tema de Lleidatà, que vaig patir una mica, potser seria aquella època que vaig considerar que no n'hi havia per tant. Jo utilitzava doncs paraules nostres i expressions molt lleidatanes.
La E, no? Suposo que era lo de la E que li passava a la Mari Pau Huguet, no? Que allò de la E...
Sí, però a part de lo de la E, hi havia com coses que són molt de Lleida que...
Les manzanes en vez de les pomes, les fiambreres en vez de les carmanyoles, no? I los berberechos en vez de les escopinyes.
Devia ser alguna cosa semblant. I si recordo que en algun moment, pobre aquest lingüista me goig amb mi, i sí que hi havia coses que jo no he repetit ni considerat que fossin cap problema, simplement que el ser de Lleida em sortien d'una altra manera.
Ares, has sigut una noia entremaliada de jove, de joveneta, de quan tenies 18, 20 anys, eres d'aquelles juerguistes?
No sé, entremaliada no sé. Bueno, crec que com molts adolescents vaig passar una època complicada, potser complicada pels meus pares, per mi no tant. Però en general, en línies generals, no, crec que no. He tingut molta sort amb la família i amb les germanes que he tingut sobretot. I no hi ha hagut res molt concret que fos alarmant en el seu moment, simplement, bueno, una noia jove que m'ho passava bé sense més.
A vegades la gent parla de coses i després resulta que no li agraden. Tu, per exemple, vas fer una gran lloa dels cargols. Veritablement t'agraden els cargols?
M'encanten.
Val,
m'encanten, jo... m'agrada el món.
Has estat a la Festa de la Placa? Ha sigut collista?
Sí, tota la vida. Sí que és veritat que d'uns anys cap aquí hi ha hagut alguns que per feina, per haver de treballar tant a Madrid, entre Madrid i Barcelona, ho he perdut algun any, però sí, els meus pares van ser els primers collistes quan es reunien al riu Segre. I tota la vida hem estat a la penya de la Graella durant molts, molts anys. Jo recordo dormir en un sac de dormir entre dos cadires mentre la família està allà a la plec passant-ho bé. Sí, tinc molt bons records de la plec del Cargol.
Ja que parles de la Graella, avui tinc un record pel Manolo Peralta, que va ser molts
anys. Exacte.
Manolo,
sí.
I la seva orquestra, perquè tenia una molt bona orquestra. Mm-hmm. Parlant de Lleida, què és el que més t'agrada de Lleida? Ja sabem que la seu vella, tothom ho diem, cal promocionar-la i que se'n donin compte que ha de ser patrimoni de la humanitat amb el seu turó. Però per tu, què és el més bonic de Lleida?
És que, clar, no et parlaria de res així emblemàtic, perquè per mi Lleida és el que vaig dir el pregó, és el far que m'il·lumina sempre que estic perduda. O sigui, Lleida és casa per mi, és la meva família, és on estan creixent els meus nebots i les meves nebodes, és casa. Llavors, no et diria res en concret, a part de tot de que tenim llocs meravellosos i que em porten molt bon record, però sobretot va molt més enllà, no? Per mi el significat de Lleida és això, no? És casa, és llum, és trobar-me. Quan amb aquesta vida boja que porto i amb aquesta professió,
no,
que
ja,
vaig
ja.
Amunt i avall,
ja.
És el lloc on parar-me i això, no? Reflexionar i sentir i viure amb la meva família i sobretot el que et digues, els negocis, que en tinc quatre, em tenen boja, per això vaig molt a Lleida, però menys del que voldria, la veritat.
Te veiem a la Casa del Gran Hermano o te veiem a la Isla de les Fantasies? Pregunto, pregunto. Jo sé per on va i l'audiència que et coneix dirà una mica, no? Perquè alguna cosa saps d'aquests programes. Algú t'ha informat?
No.
Algú t'ha informat?
De moment no. No. Mai diguis mai, però no. Ja vaig viure l'experiència fa molts anys d'un reality i, bueno, ja està viscuda. Però no tinc en ment tornar a passar per un programa com aquest. De moment no.
Quantes vegades t'has enamorat?
Quantes vegades m'he enamorat?
Seriosament, seriosament, allò de parella.
Poder tres, crec. o 4.
Ja no, has perdut el compte o què?
No ho sé, no estava pensant. I clar, quan parlem d'amor, sí, crec que 4, totes elles molt diferents, perquè han estat en moments diferents de la meva vida, però sí, 4.
I en què estàs treballant ara?
Ara mateix jo estic a Zapeando, estic col·laborant al programa de Zapeando, que fem a la Sexta, un programa que porto molts anys, i estic molt feliç, molt contenta. Acabo d'acabar amb Televisió Espanyola el Vamos a Llevarnos Bien, amb la Lorena Castell, que també va ser una experiència meravellosa, que vam fer, bueno, que vam acabar ara fa un parell de setmanes, i demà s'estrena la sèrie El Mesías, de los Javis, de Javier Calvo y Ambrosi, a Movistar Plus, y tiene un cameo como actriu, que es algo que también me agrada molt, y siempre que puc pues también li trec temps per fer coses com a actriu, ja sigui a teatre o a televisió, per interpretar, és algo que m'agrada molt, i demà s'estrena la sèrie El Mesías i em podran veure també amb un paper, una coseta molt petita que tinc, però que em fa molta il·lusió formar-hi part.
Tu ets un Javi del Tell a la femenina, que estàs a tot arreu. Punt i final. Ara ho fem a l'inrevés. Has estat a la ràdio, estàs a la televisió, em coneixes perfectament, me pots fer una pregunta compromesa davant de l'audiència.
Això és compromesa.
La que vulguis, la que vulguis. És igual, nos estan escoltant els que es tenen que escoltar. A més, estàs a l'emissora de màxima audiència de les Terres de Lleida.
¿Tú seguiste el programa del David Broncano de la Resistencia?
No.
¿No lo has visto mai?
No.
Es un programa que tiene molt d'èxit a Movistar, que presenta el monologuista a David Broncano, y a todos los convidados les fa dos preguntas, que son un clàssic, des de fa molt temps. Llavors, yo creo que parte dels oients que los que están escuchando ahora sabrán de los que parlo, a todos sorprendrán, pero pots veure que és la pregunta que li fa a tots.
Vinga, fes-la.
I la primera pregunta que li fa és: quantes vegades has tingut sexe en l'últim mes?
Cap.
I la segona: quants diners tens al banc?
Això no és qüestió que tingui que saber la meva audiència. Si fos un càrrec públic, que sí, tindria l'obligació, però com no ho soc, no tinc per què dir-ho. No sé si la pregunta, la resposta és correcta, però bueno.
No és correcta perquè avui t'han compromès, que sempre demanes que et comprometin, i quan te comprometen de veritat, llavors...
I tu creus que...
Ja, estic interessada per preguntar-li quan val un quilo de cargols.
No, això te'l responc ràpidament, però clar, aquestes dos, més compromeses impossibles.
T'ajudo a respondre. A vegades no cal que diguis el número exacte de diners que tens al banc, sinó dius: mira, em podria comprar un cotxe d'alta gamma, per exemple.
Pues mira, just és el que fan molt a la Resistència.
Clar, però a veure, senyal que el meu company
fan més o menys això.
El meu company ho haurà vist. Jo...
No ho veig, però ho llegeixo, i però són maneres de respondre evitant una mica donar la xifra.
Pues jo torno a
dir... Quants cotxes te pots comprar, Cosme, amb el que tens al compte?
Més d'un.
Bueno, pues veus, ja és una resposta.
Pot ser de segona mà, pot ser del xatarrero.
És igual, sí. Pues tu ja
és igual, és igual.
Ara és, que estem molt guapos a la foto tu i jo,
Fantàstic.
M'han dit que ha quedat millor que amb alguns polítics que et van demanar fotos. Diu, estàs tu millor que alguns polítics.
També pot ser, no ho dubto.
Pues bueno, moltíssimes gràcies, que tornis per Lleida, que vinguis a les Penyes, que vinguis a la Graella, que és una colla que li tinc molt carinyo, i que sobretot venguis bé a Lleida, com ho fan tots els demés. Perquè tots els que esteu allà ho sabeu fer molt bé. I quan vinguem a presentar l'aplec, nos dius si estàs a Barcelona o a Madrid, que t'invitarem com invitem a la resta, al Peguera i a tothom.
Fantàstic. Quedem així.
Pues venga.
Volve, moltíssimes gràcies.
Venga, Ares. Adéu, gràcies.
Gràcies, Ares. Doncs apa, Cosme, avui t'han compromès, però bé, Aquestes bueno. No te les esperaves, aquestes.
Bueno, però està bé, jo he respost com tinc que respondre.
Bueno, has respost... Bueno.
Bueno, a tu no t'ha agradat la resposta, però jo tinc avui dos que han dit que bé que ha respost el Cosme.
Sí,
com s'ha escapat, eh?
Molt bé, Cosme.
Hola.
Bona setmana.
Salut i llarga vida, que diria el Oye.
Sí, vaja que sí. Escolta, que ens plantem a 3:15, fem una aturada ràpida, perquè ja saps que ara arriba la Llibrera't, que els dimecres, amb l'Anabel Ramos, fem propostes de lectura. 3, concretament.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web ya.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
COPE Lleida.
A punt d'arribar a la una de la tarda, a la meitat de la setmana, ja saps que parlem de llibres, de propostes literàries, a l'espai A Llibrera't, un espai que dirigeix l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que també és una persona que, si t'has quedat sense saber què llegir, doncs pots demanar per ella o pel seu equip a la biblioteca i dir, escolta, Anabel, un, que t'he escoltat a la ràdio, i dos, què llegeixo? Què llegeixo? I això tant serveix com per les persones que vulgueu començar, com per les persones que heu estat llegint sempre un mateix gènere i ara voleu canviar i no sabeu cap a on anar ni per on començar. Doncs es tracta de que aquesta primera experiència sigui satisfactòria i per això, t'ho dic de veritat, parla amb l'Anabel Ramos, que en 3 minuts et posarà ja sobre el camí correcte. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Bé. He de dir que tinc un pendent, que me van trucar per telèfon fa un parell de setmanes,
sí,
a la Biblioteca Pública, per demanar-me que parlés de llibres sobre Lleida.
Ah, ah.
Val? I que per dir-li al meu oient, que me va trucar per demanar-me que estic en ell. Vull dir, que estic treballant amb això i que estic buscant...
Té moltes peticions la novel·la, jo.
No, però tantes.
Bueno, però està bé, sí,
però,
sí, podem fer.
A més, me va fer molta gràcia.
Però de Lleida, de que transcorregui a llocs de Lleida ell, o que sigui autors de Lleida?
No, ell el que vol, sobretot, és personatges de Lleida. O sigui, personatges reals.
Ah, personatges reals de Lleida,
sí,
vale.
Sí, sí. Vale, o bé biografies o personatges il·lustres.
I poseu difícil,
Lleida,
no?
No, ja sí? Trobarem, sí, parlarem amb la Mercè de la sala local. I...
Això anava a dir que a la Biblioteca Pública de Lleida teniu una sala on tenim el talent local.
Sí, exactament.
Jo ho dic així, no ho dic de broma, el talent local. Aquesta és la gràcia. A segona planta és...
A la segona planta, la sala local.
Podeu entrar i directe cap amunt, aneu pujant escales fins a la segona planta. Sí. Que a més és una sala que crec que s'ha redissenyat, no fa massa.
Aquesta no, la de davant.
Ah, la del davant, val.
La del davant, que serà que la inaugurarem, suposo que a finals d'octubre.
Molt bé.
Sí.
Doncs això ja arribarà.
Això arribarà, sí, que estic treballant i que, bueno, que estic treballant en això i que prepararé i ho... i ho gravaré, bueno, ja ho farem.
Escolta, una pregunta íntima i personal.
Ui, Dios mío.
Tu, a la tauleta de nit quants llibres tens?
Una pila enorme.
És que clar...
Una pila enorme.
Perquè normalment s'acaben acumulant a la tauleta de nit.
Una pila enorme i, a més, a vegades, quan ja m'agobio, dic això, no? Llavors els trec d'allà i els porto al menjador. Ah, amb una altra pila que tinc, també, de llibres pendents de llegir. I amb aquesta pila, que, quan també m'agobio, torno a portar la tauleta de nit. I així vaig.
I venga.
Sí. Ja faré una foto i te l'ensenyaré.
Vale. Vinga, de què parlem avui?
Mira, parlarem... El dia demà és dijous, tenim una xerrada a la biblioteca que parla sobre la soledat. Vale? Vindran de Creu Roja, del programa Sempre Acompanyats, que és una que treballa amb persones voluntàries que acompanyen a gent gran, i volen el dia 1 d'octubre va ser el dia de la gent gran i volen celebrar aquesta setmana o commemorar amb activitats i events, no? Coses que farem sobre la soledat. Una de les coses que farem serà que el dijous hi haurà una xerrada al dematí a la Biblioteca Pública de Lleida i, a més, nosaltres a la biblioteca hem preparat tot una mostra de llibres i de pel·lícules i de còmics i de literatura infantil també i de música sobre la soledat.
Molt bé.
Vale? Fem una, i, a més, hem fet una guia temàtica que la podeu consultar a la pàgina web de la biblioteca.
La soledat és aquella sensació... que si és volguda, benvinguda sigui, però si no és volguda,
no.
És
clar, aquí estem parlant de la soledat no volguda.
No, correcte, no, no. Ho dic per això, perquè a vegades la soledat és un concepte romàntic o bucòlic, cosa estic sol amb aquesta posta de sol, o jo què sé, i escolta, si tu ho has decidit així, perfecte. Però la no volguda és dura, és molt dura.
D'aquesta.
Sí, sí.
I que, sobretot arran de la pandèmia, doncs hem vist
molt clar que
s'han destapat moltes coses.
No és que ha passat arran de la pandèmia, sinó que s'ha sapigut arran de la pandèmia.
S'han destapat moltíssimes coses.
És molt crua. És molt crua. A més, normalment passen persones grans.
Sí.
I encara és més cru.
Sí.
Però bé, és aquesta societat. És aquesta. L'hem d'anar polint i arreglant poc a poc. Anem molt
per això, entitats com, per exemple, Creu Roja...
Sí. Fan una tasca important amb
això. Hi ha una altra entitat a Lleida que també treballa per la gent gran. Vull dir, fan una labor importantíssima.
Uh-huh.
Parlarem sobre la soledat, per tant, i porto tres propostes.
Pues vinga.
El primer de tot se diu Quartet de Tardor, que va al cas, vull dir, va molt idoni ara mateix. Està escrit per la Barbara Pym, que és una escritora anglesa, que va néixer el 1913 i va morir el 1980, i està considerada una de les escriptores més importants de la segona meitat del segle XX. Va escriure moltíssimes, unes quantes novel·les publicades pot traduir en castellà, i a més, quan va morir l'any 80 es va publicar també el seu diari. A Quartet de Tardor, què ens trobem? Ens trobem la història d'un quartet de quatre persones que són persones grans però no jubilades encara, que estan treballant totes juntes en una mateixa oficina i totes quatre estan soles per circumstàncies diferents. Una perquè no s'ha enamorat mai, l'altra perquè, per la seva salut doncs no ha pogut estar amb ningú. Per diferents circumstàncies ens trobem amb aquestes quatre persones que, envoltades, no, de l'ambient de Londres dels anys 80, dels anys 70, no, tota aquesta, que està molt bé com a mirall de la història d'aquell moment a Londres.
Només falta que em posis ja com a exemple que estan a l'hivern i a la boira.
No, és tardor. Però també deu haver boira,
A la portada sobre el Big Ben.
Sobre el Big Ben.
Per tant, no és que sigui anglès, és de Londres.
És Londres. I, doncs això, estan, viuen i reflexionen, no?, sobre la seva vida, sobre coses que no entenen, com està canviant la societat, com ells estan d'aquesta manera i està bé. I com afronten, no?, la seva soledat, tot i que no perden tampoc l'esperança.
Tu què l'has llegit?
Sí.
Surten localitzacions?
Sí, clar.
Val, t'ho dic perquè és un al·licient més, a vegades, perquè si tu has visitat la ciutat on passa la història, doncs algun racó de la ciutat igual te'l descriu perfectament i tu hi has passat.
Sí, sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs Quartet de Tardor.
Quartet de Tardor. L'altra novel·la que et vull recomanar, que us vull recomanar, se titula Sola, de la Carlota Gurt. És probable que si no he recomanat aquesta, alguna altra novel·la de la Carlota Gurt hagi recomanat aquí al programa, perquè...
A mi em sona, no?
Te sona, no?
Sí, sí, sí.
En aquest parla de la May, que és una dona de 42 anys que, bueno, s'acaba de separar o està a punt de separar-se, l'acomiaden de la feina, llavors decideix marxar a una casa a la que ella va passar la seva infantesa quan era petita, que estava al mig del bosc. Allà intenta escriure una novel·la que fa molt temps que vol escriure i passa 185 dies amb aquella masia. A més, la novel·la
sola.
Està sola, sola.
Sí, sí.
Llavors, la novel·la va cap enrere, diguéssim.
Comença
efectes...
el dia 185?
No, és com una marxa enrere, no. Ah. No comença enrere, ah. O sigui, comença des del principi, però hi ha com una marxa enrere. Val. Va del capítol 185 al 184. Fins que, perquè a més te va mantenint amb un suspens i amb una tensió constant, no? de veure com... Què passarà a l'últim capítol.
Quina
sí,
tècnica literària,
és una tècnica,
no?
Sí, sí. No, està molt bé.
Que
t'arrossega, és una novel·la...
Ja, però ha d'estar ben escrit sí. Perquè ha de quadrar tot, eh?
És una novel·la que t'arrossega. Uh-huh. En aquest cas és una soledat volguda, però com aquesta soledat te pot acabar transformant. I ja no puc llegir.
Ja està, hi podeu leer. Clar, com tot això, és l'AM. Ara és anar a la biblioteca pública perquè aquest llibre... I tots els que ens
sí.
Porta la novel·la el tenen a la biblioteca.
Els tenim tots. L'altra novel·la, i l'última, se titula Una dona i dos gats, de la Ayanta Barili. Ayanta Barili va néixer a Roma l'any 1969, és escriptora, periodista, a més té programes de culturals, Les Noches Blanques, treballa a la ràdio, i va ser finalista del Premi Planeta l'any 2018. En aquesta novel·la explica la història d'una dona que ha trencat la seva relació i que els seus fills marxen de casa i com viu ella aquesta soledat, no? Es comença a escriure i té gats. I és com a dir, ara la meva vida ha canviat, l'escriptura es converteix en el seu, diguéssim, motiu d'existència, doncs perquè els motius que tenia abans doncs han desaparegut, no? I com ella viu aquesta nova etapa de la seva vida. El que passa que té punts que te deixen una mica així, bueno...
Però que te deixen una mica així, com a dona o com a...
Perquè et penses que és una cosa i després...
Ah, vale, vale.
És una altra.
Doncs mira, ha quedat perfecte per dir, escolta, me'n vaig corrents a la biblioteca pública a buscar aquest llibre. Una dona i dos gats, de la Ayanta Barili, Sola, de la Carlota Gurt, i el quartet de tardor, de la Bàrbara Pim. Si insisteixo, que ho tenen tota la biblioteca pública de Lleida, que si el teu objectiu és jo vull provar, vull llegir, vull tastar-ho, doncs a la biblioteca et treus el carnet, que és gratuït, agafes el llibre en préstec, que no et costarà res, i gaudeixes d'estimular la imaginació i el cervell llegint aquests llibres, que també és gratuït. O sigui, que vaja, més fàcil no ho podem posar.
No pot ser més fàcil.
Això...
A més, podeu venir demà a la xerrada.
Ah, és veritat, és veritat.
I...
Demà al matí, eh?
Demà al dematí. Uh-huh. I després també visitar la mostra de fons.
I tant que sí. Doncs la llibrera't, els dimecres, amb l'Anabel Ramos aquí a Cope Lleida. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, adeu.
I nosaltres, que ens plantarem ja a la una de la tarda, seguim amb els nostres 26, 27 graus, seguim per sobre de la mitjana. Mira, ara et donaré una xifra que m'ha passat l'Armando Álvarez quan parlava de la pluja. És que estem per sota de la mitjana. De vegades, quan hi poses xifres, és quan t'adones que sí, estem per sota de la mitjana. Mira, saps quan ha plogut a Lleida des del passat 1 de gener fins aquest passat 30 de setembre, és a dir, els 9 primers mesos de l'any, 145 litres per metre quadrat. Saps quina és la mitjana en aquest mateix període? La mitjana de precipitacions? des de l'any 91, doncs de 250 litres per metre quadrat. O sigui, estem una mica per sobre de la meitat. Una mica per sobre de la meitat. I ja estem a l'octubre. Per tant, fixa't si ha de ploure per poder recuperar tot el que ens falta. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Va, que ens plantem a la una, després tornem al migdia de Cope Lleida. Estarà amb nosaltres des de l'Associació contra el Càncer de Lleida, la Eva Figuera, que organitzen una marxa aquest diumenge en la que pots participar i són 12 euros i els ajudaràs a tirar endavant una pila de projectes.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En 2003 comenzaron a registrarse los casos de violencia machista en nuestro país, así que llevamos como mínimo 20 años con este asunto en el centro de la agenda política. En este tiempo se han invertido miles de millones, se han abierto juzgados específicos de violencia de género, se ha incrementado también la formación de las fuerzas de seguridad, se han habilitado teléfonos de denuncia como el 016, ha habido y hay campañas muchas de concienciación, se han hecho muchas cosas. Es verdad, a todos los niveles, pero sin embargo hoy nos encontramos con este titular. 2023 registra ya 50 asesinatos de mujeres por violencia machista hasta este mes de octubre. Ya se ha superado la cifra de todo 2022, es ya el peor año desde 2010 y todavía no ha terminado. Tengo delante los datos del Ministerio de Igualdad, que por cierto, el año pasado aumentó un 20% el presupuesto para luchar contra la violencia machista, casi 300 millones de euros más, pero que de momento no solucionan el problema. Los datos indican que el 62% de las víctimas tenían entre 31 y 50 años. Y por regiones, en ese ranking, encontramos en primer lugar Andalucía, en segundo Cataluña y en tercer lugar a la Comunidad Valenciana. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué este repunte brutal en este 2023? Pues dar una respuesta única es imposible porque detrás de cada asesinato hay realidades muy diferentes, pero hay factores que pueden influir en este repunte, incluso la situación económica. Al menos eso ha contado en Herrera, en COPE, Silvia Ara, que es abogada experta en violencia machista.
¿Por qué ahora hay más? Creo que también, bueno, por supuesto, el factor de los medios económicos también de la persona creo que también influye. Muchísima gente que sufre víctimas de sus parejas porque no trabajan y dependen económicamente de ellas.
El económico puede ser un factor, desde luego, en muchos casos, pero no es el único. Ojalá hubiera una tecla mágica que solucionara la violencia machista, pero este problema es tan amplio y tan delicado que más que una tecla, tiene un teclado y no todas las notas suenan de manera adecuada. Por ejemplo, en este asunto se desafina demasiado cuando se mete la ideología de por medio y se convierte en el centro del debate por encima de las propias víctimas. Al final los datos están ahí y ante los datos de septiembre, hoy tenemos una reunión entre el Ministerio de Igualdad, Justicia, Interior, la Fiscalía, los jueces y las comunidades autónomas. Ya hemos perdido la cuenta de las reuniones que se han convocado. Hemos hablado y anunciado tantas veces pactos contra la violencia machista y queda muy bien el titular, pero a la vista está que no hemos conseguido pasar todavía de las buenas intenciones a resultados concretos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Dos españoles, Pilar, están entre los 15 turistas heridos por el accidente de autobús en Venecia, en el que han muerto 21 personas. Al parecer, el conductor de ese autocar, que también ha fallecido, perdió el control por causas que se desconocen, precipitándose por un puente. El vehículo que trasladaba a los pasajeros a un camping circulaba en ese momento por una línea recta. Pedro Sánchez ha comenzado este miércoles con Yolanda Díaz la ronda de reuniones de cara a recabar apoyos para una futura investidura como presidente del gobierno. Ambos han decidido crear una comisión negociadora entre PSOE y Sumar. Entre tanto, el llamado Consejo de la República, liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont, ha anunciado que en la semana del 17 de octubre sus afiliados votarán de forma telemática si deben bloquear o no la investidura de Pedro Sánchez. Así que, de nuevo, la llave la tiene Puigdemont. Y el premio Nobel de Química lo comparten este año los tres descubridores de los puntos cuánticos. El francés Bagwedi, el estadounidense Brew y el ruso Ekimov han sido galardonados por revolucionar con su descubrimiento las televisiones en color o el diagnóstico y el tratamiento experimental del cáncer. Se da la circunstancia de que la Academia Sueca había filtrado esta misma mañana sus nombres, fíjate, por un error. Y los 21 nuevos cardenales creados por el Papa se incorporan ya a los distintos dicasterios y organismos de la Curia Vaticana. Así, el arzobispo de Madrid, don José Cobo, ha sido nombrado miembro de los dicasterios para los obispos y de laicos, familia y vida. El rector mayor de los salesianos, don Ángel Fernández Artime, se incorpora al dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sale a la luz la declaración de Luis Rubiales en la Audiencia Nacional.
El diario digital El Español ha revelado dos audios de 4 y 6 minutos con partes de la declaración del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, que se enfrenta a las acusaciones de agresión sexual a Jenny Hermoso y coacciones. Preguntas para Rubiales sobre el momento del beso.
¿No es verdad que usted pega un brinco sobre ella?
No, no es verdad.
¿Y se abre de piernas y la agarra con las piernas?
No es verdad.
¿Considera que la respetó?
Vamos a decir, que le pregunté antes. ¿Cómo no lo voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado.
¿Le pidió el consentimiento?
Por supuesto.
¿Y por qué le agarró la cabeza?
Que se me quedaron las manos allá arriba y igual se me hubieran quedado. ¿Ah?
¿Usted considera que a una persona que le tiene agarrada la cabeza puede dar el consentimiento libremente?
No, hombre, pues sí, sí lo considero. Y se dio así, pues porque cuando te toca la lotería o se acaba la guerra en Ucrania o ganas un mundial, esa efusividad, y yo le pregunté pese a todo, y ella me dijo que vale.
Y hoy en la Liga de Campeones es turno para el Atlético de Madrid, que recibe a las 7 menos cuarto al Feyenoord, y a las 9 de la noche en Portugal o Porto-Barcelona. Desde las 6 y media lo contamos en el tiempo de juego.
Hasta las 4. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem al migdia a COPE Lleida. Dimecres, avui a 4 d'octubre. Avui Sant Francesc d'Assís, avui Dia Mundial dels Animals. Hores d'ara amb 25 graus i mig a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica, que sempre ens agrada saber, escolta, quin temps tindrem aquest dia, i també la previsió per demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a la província de Lleida, temperatures en lleuger descens. Això sí, encara seguirem amb valors elevats per a l'època de l'any. 30 graus de màxima a Lleida, Ciutat, Balaguer i Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. Respecte al cel, en general, poc ennuvolat o clar, amb intervals de núvols alts. I també nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu, sense descartar algun xàfec aïllat. A més, vent fluix variable tendint a predominar la component sud. Per demà dijous, temperatures en general en lleuger ascens. Arribarem, per exemple, als 32 de màxima a Balaguer o 31 graus a Lleida i Tàrrega. Respecte al cel, pocs canvis, cel poc ennuvolat, intervals de nuvolositat d'evolució al Pirineu també al llarg de la tarda, sense descartar algun xàfec puntual. A més, vent fluix variable predominant també la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Va, que busquem una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Abans et parlava de que el Canal d'Urgell ja treballa en com repartirà l'aigua a l'estiu, la primavera estiu de l'any vinent. El curs 2024, per entendre'ns, perquè ja no veiem clar. Escolta, i si plou, perfecte. Arxivem aquesta manera de repartir l'aigua, però clar, si no plou, que ho tinguem ja preparat de com s'ha de fer. Mira, et dono més xifres de com està afectant la manca de pluja. Ens ho explica Unió de Pagesos, que ha dit que preveu pèrdues en la collita d'oliva entre el 60 i el 90% per la sequera. Els cultius de secà són els més afectats i, de fet, representen prop del 85% del sector. En algunes zones, com la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, l'Alt Camp, el Penedès, les Garrigues, les pèrdues poden arribar a la pràctica totalitat de la collita. Els pagesos insisteixen que l'increment de preus de l'oli al consumidor no reverteix en el productor, que fa dècades que cobra l'oliva per sota del cost de cultivar-la, entre els 0,30 i 0,50 euros per quilo. Per tant, per la continuïtat del sector, ens podríem adaptar una mica, diuen, i que no torni a caure per sota de preus de cost. De totes maneres, si juntem la inflació, és a dir, aquesta pujada desmesurada de preus, i la manca de pluges, no és alarmisme. Però si et toca comprar oli d'oliva aquesta setmana, doncs en lloc de comprar-ne una ampolleta com fa sempre, doncs compren dos, que no se sap mai.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mai que poden acabar pujant els preus. Va, que fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de que el diumenge tens una cita per caminar, per córrer, per moure't amb l'Associació contra el Càncer de Lleida, que necessiten la teva ajuda per tirar endavant totes les propostes que duen a terme durant tot l'any.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Hammersmith, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en Carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Mon amour, je t'aime. COPE Lleida.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Ho has estat escoltant a través de les promocions i t'ho hem explicat també, però avui anem a parlar-ne a fons d'aquesta 11a edició Lleida en marxa contra el càncer. És una activitat que arriba, com bé has escoltat, a la 11a edició i que està organitzada per l'Associació contra el Càncer a Lleida. Està amb nosaltres la Eva Figuera. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
I també està amb nosaltres avui el Xavi Tai, que ens arriba des de XT Sport Events. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bones, molt bé.
Que el Xavi i la seva empresa són els responsables de tota la logística del que parlarem avui, perquè això de Lleida en marxa contra el càncer, si és que no ho has descobert encara, vol dir que et faran córrer el diumenge.
O caminar.
O caminar. La qüestió és moure's,
sí,
eh?
Sí, sí.
Sí, és veritat, caminar. Vull dir que la gent no es pensi
principalment,
que una...
principalment la gent que acudeix a aquesta trobada
per exemple,
va caminant.
Jo, per exemple.
Sí.
Bé, això és una activitat per recaptar fons per l'Associació contra el Càncer a Lleida. Tindrà lloc aquest diumenge, 8 d'octubre, a partir de les 10 del matí, des del Teatre de la Llotja, ja les sortides. El preu dels adults és de 12 euros i de 0 a 12 anys s'han d'inscriure igualment, però és gratuït. Tindreu doncs, el Welcome Pack, tindreu una samarreta, hi ha sorpreses i el que és més important, Eva, que al final vosaltres us veieu obligats a organitzar aquestes activitats i aquests saraus, permeteu-me la paraula, perquè necessiteu recaptar fons per oferir tot el que oferiu des de l'Associació a Lleida.
Sí, sí, sí. hi ha una part importantíssima, no?, que és aquest l'objectiu, no?, de recaudar fons. Sabeu que totes les prestacions, i aquí ho hem dit, no?, amb aquest espai de COPE, no?, moltes vegades, sí, no?, tota la cartera de serveis i prestacions que oferim des de l'associació són gratuïtes. L'any passat vam atendre a prop de 1.300 persones des de l'associació, tant a pacients, no?, que estan passant per un procés oncològic com les seves famílies, i tota la nostra insistència sempre a fer arribar aquesta cartera de serveis a tot el territori, a totes les comarques, no?, tenir punts de servei directe a qualsevol comarca, sigui a Pirineus o sigui a la Plana de Lleida. Aquí tenim, no?, atenció psicològica, tenim grups, tenim tota la part de fisio, tota la part de grups d'exercici físic adaptat per persones que estan passant un procés oncològic, fisioteràpia aquàtica, tota la cartera d'ajudes econòmiques, d'ajuda social, no?, que està incrementant-se d'una manera alarmant i preocupant, no?, i que fa que els recursos que necessitem, pues, siguin cada vegada més. I bueno, una part importantíssima d'aquesta marxa que portem, com molt bé has dit, 11 anys, pues és aquesta. Jo crec que al mateix temps, i també hem parlat aquí moltes vegades, és la part de sensibilitzar la població envers la malaltia, no?, vull dir, fer-la normal, que gent que està passant pel procés, que les seves famílies acudeixin el buit, no?, a caminar tots junts, i a fer valer una mica, pues, el normalitzar la problemàtica del càncer. I també a fer salut. Al final, sí, nosaltres des de l'associació també promovem tota la part d'acompanyament a la persona que està passant per un procés de malaltia, però tenim unes altres dos vies de treball importants, que per un costat està la prevenció, i això és fer hàbits de vida saludables, no?, el caminar, el fer esport, i per un altre costat el tema de la investigació, que tenim dos beques també amb marxa, no?, en aquests moments a IRB, finançades per la Associació contra el Càncer, i que també requereixen d'uns recursos.
Clar. De totes maneres, anem a fer salut, però si resulta que no som corredors habituals, no ens apuntem ara a la cursa de 10 quilòmetres i ens posem allà a córrer, que es pot caminar, que aquí no... Bueno, no sé si cronometraran o no, però
no
és competitiu.
No
això,
és competitiva,
eh?
Mai ha sigut competitiva.
El que vulgui córrer, que corri, però que tranquils.
Perquè és més una versió de caminada popular, jo crec, no?, de famílies, de venir famílies senceres, que no tant una part de competició ni molt menys. Cadascú fa el que pot, venen carritos, venen cotxes, venen amb cotxets, venen amb gossos, vull dir que realment és pues això, no?, un dia festiu.
S'espera un miler de persones, aproximadament, sí, perquè és perquè de les darreres edicions hem anat així. La pandèmia us va tallar, com a tothom, certes inèrcies, però crec que s'està recuperant bastant bé.
S'està recuperant...
Et diria que millor i tot, perquè sí, hi ha aquí una història, i és que ara no només es fa Lleida, és que es fa a tota la província, com el que diu.
17, en aquest mes d'octubre.
Clar.
17 caminades.
Llavors, sí que ja és veritat que hi ha gent que la millor es queda la que té més a prop del seu municipi, sí, i no ve a la de Lleida. Així tot, la de Lleida està assolint, doncs, aquest miler de persones que venen i aporten el seu granet de sorra contra el, sí, càncer, i això, sí, és magnífica.
Sí.
Recordem el que deies al principi, perquè és veritat que això ens ho estàs explicant darrerament, i és que part d'aquests diners que necessiteu per mantenir certes activitats a l'associació va destinat a la gent del territori, que de vegades no ho tenen fàcil i no... O sigui, és a dir, no caiguem a la tentació de pensar que només es posen malalt els que viuen a prop de l'hospital.
A Passeig de Ronda, no? Clar. O a Rovira Roure, no?
Per desgràcia, vull dir, no, que no, no és així, no, que li pot tocar a la persona que viu a 100 quilòmetres.
A Esterri d'Àneu, o a la Vall d'Aran, o clar, a Cervera.
I els serveis sí que estan molt centralitzats.
Els serveis d'oncologia mèdica, vull dir, a nivell sanitari, puros i durs, la majoria estan molt centralitzats a l'Hospital Arnau, no? Uh-huh. A la Vall d'Aran ja estan fent quimios i hi ha la possibilitat, no?, de fer tractament oncològic des de fa uns 10 anys. A l'Hospital de Seu d'Urgell també, un dia a la setmana, amb el que estem col·laborant i tenim conveni i hem humanitzat una mica l'espai, no?, amb voluntaris i amb unes televisions, etc., per humanitzar l'espai a Seu d'Urgell. I el proper que estem pendents des de l'associació i que hem treballat també amb els ajuntaments, amb els consells comarcals, és perquè això sigui realitat, i així ho va dir també el Departament de Salut, a l'Hospital de Tremp. Uh-huh. Perquè vulguis o no, pues no és el mateix baixar d'Esterri d'Àneu a Tremp, perquè ja no és baixar de Tremp, és baixar, potser, pues, tornem, no?, del Pallars Sobirà.
El que dius, vens a rebre un tractament que és relativament intrusiu, que mentalment ja segurament estàs com estàs, cada persona és un món, però és que físicament doncs a la millor, mira, no et ve de gust estar viatjant, però s'ha de fer, doncs com més a prop de casa ho puguem posar tot, molt millor, i després els serveis d'atenció a l'acompanyament també.
I després la despesa, que
i,
suposa.
Bueno, la despesa, evidentment.
Perquè ja quan tu estàs fent tractament actiu sí que això està assolit, no? Des de, no? Des de sanitat, però després ja quan tu baixes a visites o a proves o a, amb unes altres viatges que tu tens que fer, no? Com a conseqüència del, del procés de recuperació de malaltia, que això no,
clar,
no entra.
No pots conduir, per tant
no
necessites
conduir,
una persona que t'acompanya.
El teu marit o la teva filla o el teu fill, pues a lo millor té que deixar de treballar aquell dia per acompanyar-te. Vull dir, tot el que suposa, no? Jo crec que l'equitat amb càncer és algo que des de l'associació aquí a Lleida hem treballat moltíssim, continuem treballant, lluitant amb aquest tema, perquè jo crec que la, la nostra preocupació és escoltar els pacients, escoltar les famílies, i quan les escoltem, no? Quan tu vas a reunions a Pirineu i escoltes, no? Les realitats que han anat passant aquestes famílies, pues realment entens molt bé on tenim que, diguem-ne, posar recursos, no? I donar resposta.
Jo estic segur que moltes vegades quan la gent t'escolta parlar aconsegueixes això que vols, que és pues, que sí, que vull ajudar, vinga, com ho faig? Doncs molt fàcil. Aquest diumenge tens la caminada.
Sí, sí, sí.
Que a vegades és que no sé com fer-ho. Doncs aquest diumenge tens la caminada. Pots anar a visitar-los i a conèixer-los a les instal·lacions de Lleida, al carrer Pallars número 25, a Lleida, carrer Pallars número 25, i allí et pots apuntar fins al dia abans, fins al dissabte.
Fins al mateix dissabte estem fent, perquè la gent és som d'última hora, no? Tothom, al final.
És quadrar agendes, també.
I al final és quadrar agendes, la persona té intenció, no ha pogut, i llavors, bueno, pues estem oberts.
I
no?
Si no, podeu connectar amb la plana web rockdesport.com, rockdesport.com, tot junt, allí us n'aneu a la secció d'events, i ja està, busqueu el mes d'octubre i us sortirà doncs, aquesta activitat. N'hi ha moltíssimes aquí, però busqueu la del dia 8 i allí us sortirà i allí us podeu inscriure.
El dia 8 també, si algú no vol baixar a Lleida, no? A part de que tenim un circuit aquest que has comentat, no? De 17 caminades, però el dia 8 mateix, si algú no vol venir aquí a Lleida o no és de Lleida, també pot anar a caminar a Balaguer. Vull dir que el dia 8 doncs també, mira, al mateix temps es farà a Balaguer.
A Lleida i a Balaguer.
La gent de la Noguera pues, pot anar a fer cap a Balaguer.
Molt bé. Doncs, ara ja hem parlat del per què t'has d'apuntar. Ara ja, imagina't que ja has fet el pas. M'apunto, Xavi. Però a què m'apunto? A què m'apunto?
A què deies tu abans?
Què farem? Què farem diumenge a partir de les 10 des de la llotja?
Bueno, una bona liada, suposo. Que és lo que volem.
Bueno. Què heu organitzat? A veure, quins circuits tenim i que, com em funcionarà això?
Bueno, aquest any hem canviat... Bueno, no, quan vam parlar... Bueno, ells, els que feien abans, perquè de més, sobretot també logístic i de tot, crec que vam canviar la ubicació, que abans de sortir des d'allí, des dels camps, ara des d'aquí, des de la llotja, que així tindrem pues, millor infraestructura, per, no, serveix... Però,
insisteixo que s'espera un miler de persones ocupen, eh?
Sí, sí, i bueno, i tots tenim necessitats, i també pues, així la part aquella, i a part és molt bonic la llotja, és un lloc que també fàcil per poder aparcar, perquè tens per allí, no?, tens el mateix parking a baix i tot. Sí. Logísticament, infraestructurament, ens sortia més millor.
Bueno, sortirem ens concentrem a la llotja.
A la llotja.
Que arribarem també a la llotja, no? Són circuits circulars.
Sí. Surt i arriba tot de la llotja.
Vale.
I tenim dues possibilitats.
A veure, que m'apunto.
Un de 5 quilòmetres i un de 10.
Déu-n'hi-do.
Vale? És el mateix recorregut, tant des de la de 5 com la de la de 10. Vale?
Ah.
O sigui, és el mateix recorregut, però en un moment els de la 5 se desviaran i aniran ja cap a la llotja i els de la 10 seguiran caminant. Des de la llotja, és molt fàcil. Des de la llotja s'aniran a l'Avinguda Pearson cap a la mitjana.
Uh-huh.
A dins de la mitjana ja entraran ja cap a la dreta per anar al pontet que passes pel mig del Segre i després ja sortirem per la part del darrere de Granyena. I després d'allí anirem cap a les Comportes per baixar baix al riu. I després a baix al riu, just quan passaran al pont de Pardinyes... Els de la 5 ja se desviaran, que hi ha unes escaletes que pujaran per al...
Els de la 5 ja comencen a tornar allí.
Sí, sí.
Ja van tornant.
Sí, sí, ja van pel pont de Pardinyes i en tornen cap a la llotja i els de la de 10 segueixen tot el riu fins a la passarel·la de Maristes, bueno, de la universitat, sortiran i aniran per la part de baix de... Passa, bueno, cap al Puneco, vale? Que allí tindran l'avituallament de 5 quilòmetres i després d'allí ja tornaran, però en comptes del riu per tornar pel mateix costat, els farem anar per la banda esquerra.
Val.
I així El riu tothom coneix la part de canalització, però l'altre no la coneix. No, no, també és una manera de donar a conèixer llocs de Lleida que potser no hi vas.
El marge esquerre, evidentment, perquè també és molt més ample i està habilitat per això. Qui més qui menys ja hem acabat passejant. El marge dret és més desconegut.
Sí, pues el que també l'explotarem una miqueteta i anirem per allà, bueno, fins al fons de tot, que te va portar a Pardinyes, on hi ha un rocòdrom a baix, i després ja pujaran cap a dalt i aniran cap a la llotja.
Insistim, que això no és una cursa competitiva, no hi ha cronometratge, no cal que porteu xips, perquè ara ja, aquí el mínim que té una mica de... que li agrada això de córrer, tothom té xips ara, jo no sé exactament què és, però no cal, no és competitiu, es tracta d'ajudar, i com bé deia la Eva, doncs, escolta, que caminar és salut també, per tant anem a fer aquests... Abans deien 10.000, ara diuen que amb 8.000 passos ja n'hi ha prou, jo crec que es fan, amb 5 o 2 quilòmetres se fan de sobres.
Sí, tant.
Tenim avituallament al mig, has dit?
Els 5 quilòmetres, que més o menys és el punt eco, que els hi vam dir si podríem utilitzar el seu espai per fer-ho, van estar molt oberts i ens ho van deixar. I una cosa sobretot molt important per a la gent que vingui, al Welcome Pack donem una motxileta amb una aigua dintre, que sobretot que portin aigua i la gorreta, i per mig del camí pel riu hi ha fons, que en un moment que si convé, saps, que se mullin el cap o reomplin perquè farà calor.
La previsió
és la que tenim aquests darrers dies, que ningú se la pensava, però que és de temperatura molt més, bastant més alta de la mitjana, del que tocaria. Per tant, qualsevol activitat física ha de venir acompanyada per hidratació d'aigua. Ull amb això, perquè us donaran una ampolleta, però és veritat que si podeu portar una altra de casa, doncs millor, no sobre mai.
Un bidonet, així una mica.
Sí. Bueno.
Tu, Eva, tens ja el teu dorsal?
Sí, home, clar. Sí. Després també dir-los que a la tornada tindran avituallament per tots, no? Tant és de 5 com és de 10. Tenim aquí un munt de col·laboradors, sempre, la veritat, agrair, no?, als patrocinadors, si puc, a Q2, a Voltes, Pampols, Plus Fresh, Premier Peak, no?, que han sigut patrocinadors, i a la quantitat d'entitats, d'empreses, pues, Cafés Batalla, Llet el Castillo, Pastisseries Marquès, vull dir que ens donaran coca, que farem xocolata, no?, també amb Torrons Vicenç, Cafè amb Llet, vull dir que tenim Thermomix que ens farà uns sucs...
A veure, jo hauré de cremar molt, perquè després no em surti encara positiu el saldo de calories.
Però bueno, després encara tenim més activitats allà a la llotja.
Sí, sí, quan arribem allà ens acabeu de rematar.
Sí.
Digues.
Físiques,
Xavi.
De tot. Sobretot el que també volíem fomentar era molt el tema familiar, que dèiem amb la Eva. Hi haurà també una empresa, la Font ens deixarà uns cotxets, perquè clar, el tema de la mitjana, segons quins cotxets pues, no poden anar d'allò, ens deixaran uns cotxets per si algú el necessite, que serà millor, i pues, a l'arribada tenim un escenari que allí pels més petits farà un espectacle, el Ticó, de caixes i així, com un contacontes, però després, perquè pugueu descansar, i quan ja estigueu descansats farem una mica de zumba.
Amb Factoria D, que ens col·labora des de fa molts anys, i ho fan una zumba fantàstica, la veritat, molt animada.
Doncs ja ho veieu, aquesta 11a edició, Lleida en marxa contra el càncer. En marxa és una paraula amb segones, amb segones, amb molts significats dins d'aquesta frase. Vol dir que t'aixequis i caminis, però també vol dir que t'aixequis i no et giris de costat o d'esquena contra el càncer, que ens hi hem de posar de cara. I l'Associació contra el Càncer a Lleida t'ho fa molt fàcil. Organitzen 1.000 activitats, avui parlem d'aquesta, però ja veureu que al cap de l'any acabem parlant de moltes altres, en les que dius, és que jo no sé com col·laborar amb ells, els vull ajudar però no sé com. Doncs mira, així ho pots fer, és així de fàcil. Estan al carrer Pallars, número 25 a Lleida, els pots visitar i així t'informes. I per cert, pots anar al carrer Pallars, número 25, i els dius, escolta, em dones la resta de dates de les caminades, de les marxes de tota la província de Lleida, perquè si voleu, pràcticament cada setmana, sí, anava a dir quasi bé cada dia, en teniu una o altra a tota la província durant tot aquest mes d'octubre.
Fem territori, fem salut, no?
I tant que sí. Xavi Tai, de XT Sport Events, un plaer haver-te conegut, i que vagi tot molt bé diumenge.
Moltíssimes gràcies.
I Eva Figuera, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres, i escolta, tot esforç en fer-vos altaveu és poc.
Moltíssimes gràcies, Ricard, sempre, per ajudar-nos tant i fer-nos d'altaveu, que és molt important per nosaltres, de veritat. Per ajudar-nos a ajudar.
Home, d'això nosaltres d'Altaveu en tenim. Gràcies. Ens queda un minut per arribar a dos quarts. Hem de parlar de noves tecnologies, però abans...
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger des de 4,99, que és...
És casi 5,
però no.
És casi 5,
però no.
I això és un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies directes cap a les 2 de la tarda des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, xarxes socials, i ens pots escoltar a través del podcast, que és el que permet que ens puguis escoltar quan et vagi bé, tantes vegades com vulguis, i recuperar programes antics. Com sempre, ben acompanyats, avui està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, què tal?
Vinga, Jaume, de què parlem avui, el menú?
Programa preparat artesanalment i sense utilització de la intel·ligència artificial.
Sí, potser ho haurem de dir, això.
A partir d'ara em sembla que això ho tindrem de dir, ho tindrem d'identificar cada vegada que fem alguna cosa, no? Perquè, vull dir, tantes coses es fan amb IA que per què no fer també aquesta, no? Doncs no, aquesta la fem artesanalment, eh? Vull dir, que quedi constància, perquè avui serà un programa d'intel·ligència.
A veure.
Però, bueno, a part d'això d'aquí, ja ho debatrem també a la tertúlia, no? Si estem de fer amb intel·ligència artificial o estem de fer artesanalment, quina és la millor manera, ja ho debatrem a la tertúlia. Però sí, el que sí que tenim preparat a la tertúlia és que la IA amb traducció de podcast i convertidor de text a veu, que aquest tema se'ns va quedar pendent, doncs avui també ho volem debatre i comentar. Amazon es planteja cobrar per fer anar l'Alexa.
Ara que ha enganxat a tothom.
Amigo. Meta proposa obligar els usuaris de la Unió Europea a pagar si no volen veure anuncis dirigits.
Estic mordiendo la lengua, eh?
No, tranquil, que tenim temps, I Netflix es planteja... Vinga, un altre, David, però mossega la llengua, eh? Netflix es planteja tornar a pujar preus.
Vinga, és que m'estàs dando un guion. Que madre mía, vaya día.
I Ford aplica la conducció semiautomàtica.
Bueno... Vale.
L'he provada, eh? No de fort, però l'he provada.
I con subscripció mensual.
I dona una mica de llullu, eh?
Sí, perquè encara però, ens costa confiar.
Però, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia fric i per començar, bueno, sempre comencem en aquest moment del record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes avui?
Pues mirar, nos vamos a tal día como hoy de 1957, hoy justo hace 66 años que la Unión Soviética lanzaba el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik. El Sputnik, que significa compañero de viaje en ruso, marcó el comienzo de la era espacial y desencadenó la famosa carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, ¿no? Este pequeño satélite, pequeñito, con un peso de unos 83 kilogramos, orbitó durante...
83 kilogramos, de un y dos.
¿Cuánto pesas tú?
Pues mira, las clavadas.
Pues pusieron al Jaume en órbita.
Ahora agafem y enviem l'espai.
Pusimos al Jaume en órbita y estuvo durante 3 meses orbitando alrededor de la Tierra y transmitiendo señales de radio que podían ser captadas en todo el mundo. Esto, es decir, este éxito es el que inspiró a científicos, ingenieros, gobiernos, hasta que por fin llegaron a la Luna en 1969, pero bueno, el lanzamiento del Sputnik tuvo un impacto cultural generado de gran interés público, sobre todo para la ciencia y la tecnología, ¿no? Hasta el punto que hoy día se calculan aproximadamente 2.465 satélites artificiales que están orbitando nuestro planeta, proporcionando comunicaciones, observación a la Tierra y una amplia gama de servicios esenciales como el GPS, del cual utilizamos para nuestro Google Maps esos 31 satélites. Indiscutiblemente, el lanzamiento del Sputnik cambió para siempre la forma en que comprendemos, exploramos y a día de hoy usamos el espacio.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
i ara de satèl·lits en llancem des del guaire.
Sí.
Ens hem traslladat a l'any 1957 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara, si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara tenim uns friquis tequis en antena. I ja sabeu que després d'aquesta efemèride sempre tenim aquí un convidat. Avui a l'entrevista doncs parlarem de com els ciberdelinqüents utilitzen la intel·ligència artificial, ja que cada dia estem fent anar millor, estan fent anar milions d'usuaris d'arreu del món el xat GPT. És una eina molt potent per crear documents, per traduir textos, i tot ho pot fer en molt pocs segons, no? Però aquí és on podríem trobar aquesta falta de la neutralitat de la IA o la falta d'una consciència, no? On també es pot fer anar per fer anar el mal, no? Doncs avui, hoy estamos con el, bueno, con un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad, ¿eh? Con nosotros está Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint Software para España y Portugal. ¿Qué tal, Eusebio? Muy buenos días.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Muy bien, y gracias y bienvenido de nuevo aquí en el programa. Ya hace un tiempo también estuviste, y ahora también seguimos tirando de este partner, que si vemos el cuadro de Gartner, siempre tenemos ahí arriba Checkpoint, ¿no? Pues hoy tenemos a un actor importante aquí en el programa. Gracias y bienvenido aquí. Nosotros sabemos cómo estamos utilizando el chat GPT, nosotros, digo yo, digo David, digo Ricard, cada uno de nosotros, ¿no? Pero ¿cómo lo utilizamos los ciberdelincuentes y cuáles son los principales peligros que habéis detectado?
Bueno, mira, hay varios peligros, ¿de acuerdo? Si hablamos de inteligencia artificial en general, debemos tener en cuenta también temas de deepfake, etcétera, que sí que se están utilizando tanto para falsificar llamadas de voz como para incluso falsificar videollamadas, de manera que lo utilicen como una especie de phishing avanzado y hagan timos a ciertas personas simulando ser su director general, por ejemplo, para que estas hagan algún ingreso o algún cambio en las cuentas de la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una parte de la inteligencia artificial que se está utilizando ya y que ya hemos detectado varios casos en los cuales se utiliza contra usuarios, ¿de acuerdo? La otra, bueno, obviamente también lo utilizan para desinformación, como hemos visto, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, que sacaron vídeos de Zelensky, del presidente Zelensky, rindiéndose, etcétera. Todo eso tenemos que ser conscientes que está ahí. Luego, si hablamos específicamente de ChatGPT, lo que hemos detectado es que, además de ser una gran herramienta para el público en general, es una gran herramienta también para los atacantes. ¿Por qué? Porque les puede permitir crear correos, phishings mucho más depurados, mucho menos detectables, y además también les puede ayudar a refinar su propio malware, a refinar documentos en los cuales se inserten el malware, les permite hacerlo más rápido. Es decir, no cambia sustancialmente el tipo de ataque, pero sí que les permite hacerlo más creíble, más verosímil, y también les permite hacerlo más rápido y con menos conocimientos. Esto es lo que estamos viendo. Todos los temas de ingeniería social están siendo, desde el punto de vista del atacante, potenciados por esta herramienta. Y como última cosa que tenemos que tener en cuenta es que mucha gente está dando información confidencial, incluso de la compañía, a la herramienta. Hemos detectado también que eso está ocurriendo. Sabemos que los atacantes también están robando cuentas de ChatGPT, precisamente porque en algunas geografías está prohibido el acceso y el uso de ChatGPT, y para utilizarlo precisamente roban contraseñas, incluso se venden en la deep web por un precio determinado, que en algunas ocasiones es bastante bastante importante. Tenemos que tener en cuenta todos estos componentes que al final son los que van a determinar a qué somos vulnerables. Entonces, simplemente, ChatGPT es una herramienta extraordinaria, pero es una herramienta extraordinaria a todos los niveles, no solamente para ayudarnos en la vida cotidiana, sino que también permite a los creadores de malware, a los ciberdelincuentes, una potenciación adicional con respecto a lo que están haciendo a día de hoy.
Como comentábamos, ¿tendría de tener conciencia ChatGPT?
A día de hoy sí que han puesto ciertas cortapisas, como por ejemplo, a la hora de crear malware, el interfaz general está cortado ahora, antes no, está cortado para que no se genere o digamos, sea más difícil generar ese malware o generar algo que sea moralmente cuestionable, digamos, ¿vale? Esto no quiere decir que tenga conciencia, sino que han hecho ciertos controles para que esto no ocurra. Sin embargo, si se utiliza la herramienta en modo programático, es decir, utilizando las APIs de acceso que tienen, estas restricciones no existen. Y precisamente esto es lo que están utilizando los creadores o los atacantes, los creadores de malware, es utilizar lo que denominan, por ejemplo, en algunas ocasiones el chatworm, el GTP Worm, que es una interfaz conversacional basada en chat, en un chat aparte que no es el propio de ChatGPT, pero que al atacar, digamos, programáticamente al engine de ChatGPT, se salta estas restricciones. Yo creo que, desde luego, deberían poner cada vez más restricciones a qué puede hacer ChatGPT desde el punto de vista de cualquier cosa que sea cuestionable, ¿vale? Cuestionable moralmente, porque al final produce, desde el punto de vista de un usuario normal, puede producir un código mucho más refinado a la hora de atacar. También es capaz de generar un código mucho más refinado para resolver problemas habituales, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está el
punto neutro, ¿no?
El punto neutro, eso es lo más difícil en este tipo de sistema.
Si la manera de construir estos ataques hoy en día es tan sofisticada, ¿cómo tendría que ser o cómo es la manera de cómo nos tenemos que proteger? Porque, claro, entiendo yo que los sistemas tradicionales en este momento ya no servirían.
Bueno, la buena noticia es que todavía ChatGPT digamos las inteligencias artificiales aún no han conseguido generar ataques completamente nuevos o novedosos, sino que son refinamientos con respecto a los ya existentes. Por lo tanto, las defensas existentes, si las enriquecemos y les ponemos detrás, obviamente, también protecciones basadas en inteligencia artificial, nos podemos defender de la misma manera, tanto si el atacante es humano como si el atacante ha utilizado inteligencia artificial para refinarlo. Entonces, la buena noticia por ahora es esa, que los ataques los están refinando, los están haciendo más complejos de distinguir, sobre todo para los humanos, ¿vale? Recordemos, sobre todo para los humanos, no necesariamente para los engines de detección de malware de inteligencia artificial, pero esto no quiere decir que en el futuro no se pueda utilizar la inteligencia artificial no solamente para potenciar ataques existentes, sino para crear alguno nuevo y que sea verdaderamente más difícil de detectar. Por eso digo que la buena noticia es que, por ahora, las herramientas que tenemos, las que existen en el mercado, las que proporcionamos varios fabricantes de primer nivel, son capaces de enfrentarse a este tipo de ataques. Excepto en los casos, por ejemplo, en los cuales son los deepfakes o las llamadas falsificadas, etcétera, que en esas es mucho más difícil detectar. Tienes que tener algo muy especial para detectar si la llamada es más que especial, muy específico para diferenciar un deepfake de una videoconferencia real, por ejemplo. Y en ese caso lo que nosotros proponemos es, aparte de tecnología, también poner protocolos en juego, protocolos que impidan que alguien se aproveche de que haya un fallo en el sistema. Es decir, si cualquier director general puede dar la orden a cualquiera de sus compañeros de que cambien un proveedor o que cambien la cuenta bancaria de un proveedor o que hagan un ingreso, etcétera, van a ser vulnerables ante este tipo de ataque. Sin embargo, si para que ocurra eso tiene que haber un protocolo de que pues solo se puede hacer presencialmente o tiene que ser además aprobado por diferentes personas, etcétera, esto lo hace mucho más difícil de utilizar. Entonces, no siempre es solo tecnología, sino también el poner protocolos en marcha. Y para el usuario normal, eso, por supuesto, es tener un ojo mucho más crítico, ¿vale? Mucho más crítico a la hora de por qué me están pidiendo esta información, tiene sentido que me pidan esta información, estar atento a todos los nuevos tipos de ataques de phishing, en los cuales algunos están cambiando, pero digamos que ChatGPT no está cambiando las reglas del juego a día de hoy todavía, sino que está mejorando la forma de atacar o refinando la forma de atacar. Por lo tanto, son malas noticias, pero digamos controladas.
Y ahí, Eusebio, una pregunta, digo, y por manera vuestra, es decir, por parte de las compañías como Checkpoint, realmente es... ¿Sabéis o se puede detectar si realmente algo se ha refinado o lleva alguna watermark, alguna marca de agua de algún tipo de inteligencia artificial? Hace poco oíamos noticias de las canciones que habían retirado de Spotify, ¿no? Que habían comprobado que venían construidas a través de la IA. ¿Hay alguna manera también de saberlo? Digo, porque, bueno, ya sabemos que se irán poniendo muchas barreras, pero, bueno, para eso están los hackers malos, ¿no?, para saltárselas.
Bueno, a ver, a día de hoy sí que tenemos algunas formas de detectar, porque uno de los problemas más importantes o los problemas más graves de la seguridad es la atribución, es decir, quién ha hecho qué. Si podemos decir este grupo de atacantes es el que ha hecho este ataque, etcétera, pues siempre hay ciertas pistas en el sentido de que el código creado está creado por un grupo o está heredado de alguien que viene de algún grupo determinado porque utiliza las técnicas o diferencias técnicas. En el caso de ChatGPT también es parecido, porque al final las soluciones que propone están basadas en soluciones existentes, es decir, no crea nada, entre comillas, no crea nada, ¿vale?, sino que lo que hace es determinar un resultado en base a toda la base de información que tiene, que es extremadamente grande. Entonces, sí que lo que podemos detectar es cuando investigamos para atribuir un determinado ataque a un grupo o a alguien, sí que hay pistas que pueden determinar si esto ha utilizado de por medio un código para refinarlo por inteligencia artificial. No siempre es certero, ¿vale?, pero sí que en algunos casos se puede determinar hasta cierto punto que ha habido un refinamiento que podría denominarse automático. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando hay diferentes grupos que utilizan un mismo subconjunto o un grupo que utilizan diferentes vectores de ataque, un mismo subconjunto de herramientas o de código, entonces es cuando es más fácil hacer esa atribución y ver si ha habido una intervención de una inteligencia artificial. En cualquier caso, lo más importante en el tema que nos ocuparía no es eso, sino es ser capaces de detectar y prevenir esos ataques. Y a día de hoy todavía podemos hacerlo porque, como decía, la inteligencia artificial no se ha creado o no ha creado nuevos tipos de ataque que cambien el juego, que cambien completamente el sistema, sino que son los mismos refinados. Y lo que sí debemos estar atentos es que el volumen de ataques se multiplique, porque va a ser más fácil incluso para personas que no tienen un conocimiento excesivo sobre las tecnologías que puedan utilizar ChatGPT para crear esos ataques, ¿de acuerdo? Ataques básicos, ¿vale? Pero ataques que pueden ser completamente funcionales y peligrosos. Por lo tanto, eso es algo que deberemos estar preparados para trabajar con ello porque va a ocurrir.
Sí, pues sí. Por ahora, entonces, firewalls totalmente actualizados, antivirus actualizado, y lo que pedía Jaume, pues lo tenemos que poner nosotros. Sentido común. ¿Quién me pide qué? ¿Por qué? Llamo a la fuente, contacto con la fuente antes de contestar o clicar absolutamente nada, ¿no?
Eusebio, sí. Muchas gracias para ilustrarnos. Esperamos contar contigo otro día porque, bueno, siempre la voz de un director técnico de Checkpoint para España y Portugal, pues, y de un actor importante como es Checkpoint, es agradable de escuchar y es importante tenerla aquí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por l'oportunitat de dirigir-me a vostres oients.
Doncs vinga, va, som-hi, perquè ara teníem aquí en debat una miqueta la tertúlia aquesta, no?, de la intel·ligència artificial. Com sabeu que ja pot... La intel·ligència t'agafa un text i te'l passa a veu.
Ja, però què anem a fer ara?
La tertúlia freak.
Ara.
Porque es que
no estaba, no estaba hablando de él, estaba hablando de la IA que la ha tirado y se ha comido, la carátula.
He agafat el ritme que portava l'Eusebio i he començat darrere ja, pim, pam, pum, no? Vull dir, i una miqueta, doncs, i com que el temps se'ns tira a sobre, doncs no volia deixar de parlar d'això, perquè avui tenim cosetes.
Clonar voces, yo propongo, ¿vamos a hablar de ello o el programa que viene nos comprometemos ante la audiencia a clonar nuestras voces? Yo, la efeméride, a ver la semana que viene, si la hago yo o la hace la IA. Y ya sí podremos decir pero que no es un voz, programa artesanal.
Pero con tu voz, ¿eh?
Con sí, sí, voz. Con mi voz, con mi voz, con esta voz de Ruiz.
Venga, va, perquè el Ricard no ens ha fet els deures,
no,
a veure si
no
els fas tu.
Els deures, però al tiempo de juego van clonar la veu en directe del Manolo Lama.
Sí, sí,
és una
sí,
veu
sí,
peculiar, sí, sí, eh? Sí. I, escolta, donava el pego, però perfecte. El van fer cantar i tot, eh?
Vamos a probarlo, pero sí, ya puede no solo leer textos, sino además dar entonación o crear tu propia voz, ¿vale?
No, és el que diu Eusebio, no? Perquè amb aquest fas una trucada en aquestes falses, imitant la veu de fulanito perquè la fas a través d'intel·ligència artificial i pots fer passar per tu.
Sí.
Vull dir, te la poden colar ben colada.
Sí, sí. Uh-huh.
Vull dir, són coses que podem fer amb intel·ligència artificial. Clar, aquestes coses se les utilitzem per fer el mal... doncs malament, però se les utilitzem per fer el bé, amb algú que no pot parlar, bueno, o en aquell moment que...
Totes les novetats i tots els avenços.
Clar.
Tota la història està plegada d'aquestes...
Ara imagina't que tu t'has quedat afònic un dia i no pots parlar. Doncs clar, comences a teclejar i la intel·ligència artificial t'ho traduïs amb la teva veu. I et suplanta, bueno, no?
Sí. Amb el teu permís, però...
Sí.
También rompe muchas barreras, abre muchos tipos de comunicación y por qué no un docente puede
dia,
ser sordomudo.
L'altre dia
¿no?
llegia...
Y poder comunicarse, clar. Y poder dar tal y dar una entonación, además de lo que quiere explicar. No sé, ostras...
Por ejemplo, sin ir más lejos, Stephen Hawking, que els últims temps parlava a través d'un sintetitzador de veu, que era robòtic total, doncs hagués pogut preservar la seva veu i seguir... parlant
y dando entonación sí. absolutamente a todo, porque es donde va, ¿no? Y donde va la inteligencia artificial. No solo eso, sino traducirlo en varios idiomas directamente. Poder, a la vez que lo estás traduciendo simultáneamente, darle esa entonación al texto y esa parte de inteligencia de qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Esas pequeñas notas.
Mira,
y luego, además, perdona, una cosa que sí. me pareció súper interesante de una que estaban trabajando precisamente otra empresa sobre esto para poder improvisar. Es decir, tú tienes un texto que has escrito, que le das una entonación, que está ese escrito al final y a través de una imagen tuya, si quieres, está dando una clase y tú además la puedes estar siguiendo y como tutor puedes improvisar, puedes parar a improvisar y al momento lo que estás escribiendo le está entrando, ¿no? Es bestial, es decir, lo de las barreras es bestial.
La intel·ligència artificial, de totes maneres, té un problema que de moment l'hem obviat i les empreses grans l'han obviat perquè necessiten que molta gent s'hi posi per entrenar-les, perquè, uh-huh. perquè vagin més ràpid, però té un problema associat greu i que tu ja l'has apuntat amb un titular i que a poc veurem passos que tiraran enrere. És el cost computacional que tenen. És altíssim. OpenAI, que és l'empresa que hi ha darrere de ChatGPT, ja per intentar pagar la despesa que suposa tenir milers i milers de servidors funcionant, ja va treure en el seu moment la versió de pagament i la versió lliure per començar a fer una mica de bossa. La que deies tu d'Amazon...
Amazon comença a plantejar-se cobrar l'utilitzar l'Alexa.
Però, clar, perquè claro, darrere hi ha una necessitat de computació
claro,
altíssima.
Claro, pero ¿por qué? Porque compra una empresa la cual le ha dicho de IA para mejorar todo esto y dice, oye, la inversión inicial, 1.250 millones de dólares. Con resultados de esta inversión inicial, la inversión que está firmada es que si esto funciona son otros 2.750 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 4.000 millones de dólares en la startup Anthropic, que es, por así decir, otro ChatGPT, ¿vale? O la competencia más tal. 4.000 millones de dólares. Ya no hablamos a lo mejor de que tengas que pagar por, no, es que solo lo tienen los usuarios Prime y hay un usuario Prime Plus que paga tanto, me lo invento, y tiene todo este tipo de inteligencia claro. artificial, como siempre tendremos que ver, bueno, pues todas estas IAs, ¿qué es lo que hacen por nosotros realmente?
Pero insisteixo, que no ens n'adonem, que a vegades ens connectem a ChatGPT, que ens el donen gratuïtament, que li fem preguntes, que ens respon de manera, a vegades, però què està dient?
Sí.
La potència de computació que hi ha allí al darrere, o sigui, el que estem gastant amb electricitat
i
tot això.
I això que el gratuïto de ChatGPT tiene muchas cercas,
sí.
Es decir, si pagas es impresionante.
Sí.
Pagas, ahí ahora muchas veces incluso que están acotando y dicen, mi información máximo llega hasta 2021, claro, no puedes solicitar más tal. Es decir, pero
están acotando, pero
el poder de computación això que hi ha darrere és... Nada. O sigui, riuten de la crisi energètica de les mineries del Bitcoin, que va ser un problema mundial.
Bueno, al cap i a la fi, el problema és com monetitzar totes aquestes eines.
Bueno, jo crec que han de començar a treballar amb optimitzar-les ja, eh? Optimitzar...
No, optimitzar treballen. Menys. El tema és com monetitzen. Perquè, clar, de moment aquestes eines són gratuïtes. L'Alexa pràcticament és gratuïta.
Ja, però el problema és que ara ens les han donat, insisteixo, per la necessitat de que les entrenem de manera gratuïta. És a dir, al final és un win-win, no? Uh-huh. Mira, jo et deixo que facis anar la intel·ligència artificial gratuïtament a canvi de que tu me la vas entrenant. Perfecte. Quan tindrem uns models més o menys entrenats, els costos seguiran sent els mateixos o més. Llavors és quan començarem a tancar portes i ja està passant.
Saps qui també té molts costos?
Qui?
Meta.
Bueno, és que Meta, de veritat, és una cosa que no entenc. I... amb el seu metavers i tota la història, els diners que hi ha posat allà dins, bueno, i segueixen sense sorgir res d'aquí.
Doncs ara estudie fer de pagament Instagram i Facebook.
Ah.
¿Vale?
No, eliminar la publicitat, que és un negoci. El tema és que cal...
No,
su ingreso no, és la
pública. Aquest és el titular, però al fons hi ha l'altre.
Claro.
Clar, al final dius, tu no vols publicitat dirigida? Paga. Doncs paga. Claro. Si no, tindràs un Facebook i un Instagram amb publicitat digital, sí. Clink, clink. Al final és com monetitzar, bueno, com monetitzar el servei.
A ver, de eso viven. Viven de la
publicitat. Sí.
Viven de... I és més, viven de grandes campanyes i de grandes companyies, però sobretot viven del micro. És a dir, ells tenen miles... pero casi 1,000 millones de ingresos, de céntimos, de euros, de campañas muy pequeñitas que son muy fáciles de hacer a través de Meta Business o a través directamente que incluyeron Meta Business en Instagram para que empresas pequeñas con cuentas profesionales puedan meter 25 euritos para hacer una campaña en su barrio, porque esto funciona así. Es su método de ingreso, entonces te va a salir publicidad. Tú estás disfrutando y estás subiendo tus imágenes y estás teniendo tu red y es una parte más de las comunicaciones. ¿No quieres publicidad? Pues bueno, pues paga. Por un lado le veo más sentido a la siguiente noticia que ya me pone un poquito más nervioso.
A ver, ¿que Netflix se prepare para tornar a pujar los preus?
Por favor, que se arruinen todos ya y que se empiecen a comprar. Ya está, tiene sentido. Es decir, no tiene sentido 18.256 plataformas. No tiene ningún sentido. Y además poniendo cercas al campo en cada una de las plataformas, subiendo los precios. Netflix se está estrellando con el tema de los juegos. La gente no juega en Netflix, lo siento. Entran a Netflix a ver lo que quieren ver. Sí, ya está, no juega. No hay negocio del gaming. Por ahora. No sé si esto cambiará, pero por ahora el gaming está dentro de las plataformas de Android y de iOS. No hay más. Entonces, bueno, ¿por qué más precios? ¿Por las huelgas y por el tema de cómo se está monetizando el mundo de las series y demás? En el que ahora tenemos 8 plataformas como principales. No puede ser. Oiga, no puede ser. Reunión, ya. Todos empezamos con 4,99, todos estamos a 18,99 en nuestras suscripciones mínimas. Me da igual, hemos hablado de todo, del deporte, de Dazón, de Movistar, Disney, de Netflix, de HBO. Por ahora no hemos hablado de Sky Showtime porque todavía está en su primer año. Pero, por Dios, oiga, asóciense, arruínense, cómprense... I pongan-nos-lo un poquito más fácil, perquè està bien.
El mercat de la música, que per mi ho van fer tan malament com van poder durant molts anys, però les discogràfiques ho van fer tan malament com van poder durant molts anys, al final...
S'ha posat a puesto.
S'ha posat a lloc i és veritat que hi ha moltes plataformes, però totes hi és tot. I aquesta és la diferència. És a dir, que tu ets més de Spotify i jo sóc més d'Apple Music, perfecte, però la mateixa
Amazon,
cançó...
O de
Amazon Music o Tidal. Però la mateixa cançó hi és a tot arreu, amb alguna excepció contadíssima, però el 90% hi és a tot arreu. Jo crec que han de tirar per aquí les plataformes. És a dir, experiència d'usuari, manera de dissenyar-nos, manera del que vulguis, de l'aplicació...
La diferència entre la música i les plataformes és que les plataformes són les que produeixen les pel·lícules.
Bueno, pues la vens per tot arreu.
I en canvi Spotify no produeix.
Claro, es que a lo mejor eso es lo que tenían que haber separado. Yo no lo sé, no soy ningún experto y seguramente que lo que estoy diciendo no tal, pero separar la producción de la distribución. Es decir, aquí es que la productora
avui en dia,
la productora
produeix,
se pone a distribuir.
Exacte. La distribuïdora i productora és la mateix.
Vinga, perfecte. Bueno. Entonces, tengo que seguir las series de Star Trek a través de Sky Showtime.
No, i espera, ¿vale? que no estan totes.
No estan totes.
Perquè jo em vaig posar allí per això i no estan totes.
No, si quieres te tienes que ir a las que están producidas por Netflix, a Netflix.
Y en Paramount que no han llegado. Y bueno,
Claro, es decir, si quieres ver Doctor Who no tienes ninguna.
Es verdad. Es verdad.
No. Yo lo
pido en todas las plataformas, por favor, Doctor Who, pero no.
Es decir, oye...
¿No está en lloc, Doctor Who?
No, es decir, es que a lo mejor, señor Jeff Bezos, que escucha nuestro programa cada miércoles.
¿Has mirat la plataforma de la BBC?
Bueno, claro, correcto, pues claro, allí está,
correcto,
allí.
Digo, oiga, como idea, señor bueno, va, Bezos, que ¿usted qué puede? ¿Monte una distribuidora? A lo mejor hay que montar una distribuidora de contenido.
No, que esté mal es dues, Jaume.
Yo quería marchar.
Ya, pero no pots. David Casero, hasta la semana que viene.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, mes.
Doncs apa, que sí, que hem arribat a les dues. Soc el Ricard Álvarez. Escolta, que segueixes ben informat escoltant el migdia a COPE Catalunya i que et segueix explicant tot el que t'interessa la Pilar García Muñiz. Nosaltres hi tornem demà a les 12:20. Fins llavors, segueixes amb COPE.